Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat normalitzada ja la circulació a l'L200 a Lleida entre Miralcamp i Lleida després que l'accident d'un camió deixés pas alternatiu en aquest punt. A la Nacional 240 a Lleida, la retirada d'un vehicle provoca també congestió i l'accés a l'A2 està tallat. A Barcelona hi ha un carrer tallat també a la B20, al Nus de Trinitat en sentit nord per una avaria, mentre que a la B10, a Nus de Llobregat hi ha també circulació intensa en sentit sud. A banda també, recordem que hi ha retencions a la B20 en sentit sud per obres. I en clau política, la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla el 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre civil el 2023. La sentència que crea jurisprudència determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balafia, el Clot, Pardinyes de Lleida, per tal d'evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració. Recordem que aquesta darrera concentració va acabar amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics. I també un intern del centre penitenciari de Ponent va estar trobat mort ahir al matí després de suïcidar-se. Altres interns van alertar, volíem dir, als funcionaris que van activar el codi d'emergència i van iniciar les maniobres fins a l'arribada del SEM, que en van certificar la mort. Justícia ha informat que el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella, a la Selva. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors del monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un altre generador a Sant Jaume de Domenys.
Notícies en xarxa.
Bon dia, obrim per vacances.
Encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir, a punt de caure en l'oblit.
T'he buscat en cada festa, en cada plaça, en cada orquestra, en totes les matinades, espremen-nos d'amagades.
T'he trobat en altres cossos, altres llits, en altres mossos.
És todo lo que he sido, por ti me he convertido.
T'he trobat en altres cames, ja estos versos, tres llandanes.
Pienso en ti dia i noche, no sé com olvidarte.
Tú y yo
Doncs comencem amb aquesta música festiva de La Fúmiga i els Tallets, que ens du cap a València. No, no es diu Crema en València, no. Es diu Havia de passar la cançó, però bé, ja sabeu que les tornades a vegades són tan potents que arrosseguen fins i tot títols. Avui faig trampa. Avui he agafat, hem manllevat aquest tema que ens l'havien preparat els companys de Cardedeu per acabar el programa, però és que m'agrada tant que dic, va, anem a posar-la de començament. Que no té a veure amb el tema del dia, és igual, però mira, ens enllaça amb el que està passant a Tarragona, sí, com a tema ja de la setmana, no només a Tarragona, sinó a molts llocs de Catalunya. A veure si us sonen aquestes imatges. Tipo que des del 15 d'agost estem com a més o menys de festa tothom, sí? Hi ha pobles que més, pobles, poblacions que menys, però vaja, el 15 d'agost ha sigut com el tret de sortida de vinga, festes majors per tot arreu. Com que tu has de treballar igualment, clar, t'aixeques a les quarts de set del matí, sense haver dormit massa perquè entre la calor i la sorollada de les revetlles, doncs com que no pots dormir. Però vaja, arribes a més o menys dignament a sortir al carrer a les 7, tot pensant en el cafè amb llet que et prendràs, i justament surts i trobes tota la gent, tota la canalla, i no tan canalla, que tornen de festa, que encara no han anat a dormir, que estan amb unes ulleres i el got de cervesa a la mà, no? I ja estan a la panaderia, que clar, la panaderia, el forn ja ha obert fins i tot abans de que tu et despertessis, i estan doncs agafant alguna cosa de menjar per arribar més o menys en condicions dignes a casa, o estan esperant l'autobús que el portarà als barris. Tot això a les 7 del matí. Sense comptar que en el camí des de casa cap a la feina, no, et trobes bé tot de gent, això, com diem, intentant tornar a casa amb les millors condicions, no massa bones, gent descamisada i una farol, una olor de pixums per tot el carrer. La veritat, que tota l'alfàbrega que ens va portar de la Borfacanya i per Sant Magí no ha servit massa per aromates dels carrers. La part positiva, ara us l'explico, que també la té. Tot és positiu, menys l'olor de pixum, això sí que us ho dic, però el més positiu de tot és que, mira, si teniu la sort de que aneu a treballar a les 7 del matí, doncs us trobareu les matinades als grallers, un munt de grallers, s'han ajuntat, jo crec que fins a una desena de colles de grallers avui a la plaça de la Font, la plaça de l'Ajuntament, a les 7 del matí a tocar les matinades. I un cop han tocat a la plaça de la Font, s'han escampat per tota la ciutat, molt especialment a la part alta, però per tota la ciutat han anat escampant, tocant gralles i despertant a la gent que quedava a casa dormint. Per molts ha sigut com el replegament de vinguem de tornar a casa i per altres ha sigut el vinga va, que avui a Sant Magí comença la festa. Felicitats a tots els que celebreu aquests dies la vostra festa major. Aquí a Tarragona avui no ens busqueu, busqueu-nos al carrer, perquè tenim un programa de festes molt a tapair, un lloc amb una cita principal que és la Diada Castellera aquest migdia. I a Cardedeu com ho tenim això? Estela Muñoz, bon dia.
Dia, Núria.
Esteu de festa, ja heu acabat, ja heu tancat aquest cap de setmana passat, com ho teniu?
Correcte, nosaltres vam acabar el dia 15.
Bé, molt bé.
Llavors, el pixum ho entenc, vull dir,
entens,
aquí
eh?
Ha quedat una oloreta ben bona.
Estem esperant que plogui, o sigui, que plogui ja.
Tant de bo aviat.
Perquè sí, perquè és la única manera, no?, de que s'ho emportin tot.
Correcte.
A veure, res a veure aquesta cançó d'avui, bueno, La Fúmiga, ho podríem pillar per aquí, en fi, avui el tema
sí,
és el son.
Sí, també poder sí. L'havia de passar que els mosquits havien de passar.
Havien de passar, però tot passa a la vida, eh? Ells havien de venir perquè és estiu, però tranquils, que tot... Bueno, tot passa. Jo crec que cap a quan s'acaba aquesta calor intensa i comença la tardor, aquella primera de setembre, vols dir que no és pitjor fins i tot a nivell de mosquits?
Ai, jo crec que no. El trobo igual durant tot l'estiu.
Sí, estàs molt atacada, tu, no?
Jo Estela, sí, sobretot on visc, que és horrible.
Sí.
Hi ha mosquits per tot arreu, jo no sé què fer. I per això avui preguntem als nostres oients consells i remeis perquè puguem viure una mica més tranquils l'estiu.
Doncs ens anirien bé remeis de veritat, eh? D'aquells que funcionin. Que funcionin de veritat. O d'aquells ancestrals, de freda't això
també,
per tot el
també.
Cos, qualsevol cosa, perquè no entrin a casa i perquè no ens piquin. Tu tens
Correcte.
Moltes picades enguany?
Ara mateix no, però he de dir que quan arribo a casa em piquen sí o sí.
Perquè els tens allà vivint, clar.
Allà mateix, al costat. Vull dir, ens visiten cada dia. I no sé si ho sabies, Núria, però he buscat que els mosquits que ens piquen són les femelles i resulta que bueno, ho necessiten per desenvolupar el que són els ous. I en canvi els mascles són més petitons i són els que, bueno, són els pol·linitzadors, també s'alimenten per als ocells, rampenats... Llavors les que ens piquen són les femelles, cosa que jo no sabia.
Formes part de la cadena tròfica, de la
sí,
la biodiversitat del món mundial. Fas un bé comú.
Sí, a més els científics creuen que els mosquits són els animals més perillosos del planeta Terra.
Això sí que no ho sabia.
més perillosos del planeta. Ah, per allò del transmetre malalties, serà?
Correcte, sí, sí.
Yeah.
Llavors, bueno, a part d'aquestes dades científiques, sobretot el que nosaltres necessitem són els consells i els trucs dels nostres oients.
Molt bé.
Que sempre ens poden deixar a l'Instagram d'Obert per Vacances o al nostre WhatsApp.
Recordem el WhatsApp, Estela, si el tens a mà?
Sí, és el 696-16-46-65.
Doncs vinga, queda dit. Si a part de mosquits voleu ampliar l'espectre, i donar-nos algun remei per evitar que les, cuques, que les cuques ens entrin a casa, doncs també es vindria bé. També, perquè entre una cosa i l'altra, xiqueta, a l'estiu tot ho cuca viu, viuen. Molt bé. Estela, doncs moltes gràcies. Vora les 10, repassem tots els consells que ens donin, d'acord?
Tornem a veure què ens diuen.
Molt bé.
Fins després.
Ens venen ganes de rebella amb aquest tema, però no, vinga, centrem-nos, perquè avui estem de festa, però l'Obert per Vacances també ha de tractar altres temes més seriosos.
Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
Temes més seriosos i d'altres doncs més lleugers, i temes que ens il·lustrin i que ens facin viatjar a través de la ràdio a tot Catalunya. Mireu, començarem parlant del plater, aquest pla que ha de renovar, que ha d'ordenar, no? Ha de dir-nos com i on, sobretot, posem aquelles fonts d'energies renovables. Un pla que ha de regular tota Catalunya i que no agrada per igual a tothom. Té detractors i gent que hi està a favor, i avui coneixerem tots els detalls del plater i sobretot quins són els punts forts i els punts en contra que podem trobar. Per altra banda, marxarem a Juneda per a que ens expliquin quina activitat fa una entitat que es diu Talma i que ja us avanço que ajuda a persones que tenen necessitats especials. És el nostre podcast social i solidari de la setmana, Juneda, avui. Marxarem cap a Arenys de Mar per conèixer un festival de contes, Arenys de Contes, així es diu, tal qual. Per altra banda, sabrem com treballen des de Premià, almenys, l'Agrupació de Defensa Forestal, els ADF, per entendre'ns, no?, que quina feina fan durant l'estiu per protegir els nostres boscos. En temps de patrimoni, avui ens duran cap a la Serra del Montsià per conèixer una residència, una construcció fortificada de fa 2.700 anys, i això és molt de temps enrere, ja us ho podeu imaginar. És tot un jaciment, tota una excavació. I, per altra banda, acabarem amb la cuina, amb l'espai de cuina, que ens durà la cuina del ranxo, que diuen, a bordo, la cuina de les barques que es feien els pescadors quan sortien a la mar per tota la jornada de pesca. I, com ja heu sentit, no?, els mosquits seran els protagonistes del nostre tema del dia. Avui us preguntem sobre remeis que podem fer per evitar que entrin o per evitar que ens ataquin, i coneixerem més sobre els mosquits amb un reportatge molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala. Tot plegat, dues hores fins a les 11 del matí, que comencem amb la ronda d'actualitat.
Obert per Vacances.
I comencem a Girona, saludant el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Mira, la primera parada, vaja, que fem, la fem a Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, i Mieres, a la Garrotxa. Denuncien aquestes poblacions la falta de cobertura que, com diuen, complica molt la vida a veïns i comerciants.
L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, assenyala que fins i tot tenen dificultats per atendre ciutadans que truquen al consistori per informar-se de qualsevol tema. A més, Serrà també lamenta que el més increïble és que tenen la fibra òptica a tocar però que no s'ha connectat mai.
Sí, bueno, és una queixa constant que tenen els veïns, truquen a l'Ajuntament, i els dic que això no depèn de l'Ajuntament i treballem, estem a sobre. Ells ho saben, ens ho diuen diverses vegades, a més de comunicació, denunciant la situació. I llavors el que dius tu, sobretot amb els comerços. És a dir, aquí comerç, per exemple, tenim el restaurant, que hi ha dies doncs, que té el restaurant ple, i a l'hora d'anar a pagar els clients ha caigut la xarxa i no poden pagar amb targeta, i no porten metàl·lic. Clar, això és un problema molt greu. Però és que a part tenim tota una sèrie de gent que treballa al municipi, com els pagesos, que avui en dia es fa tot online, tota la documentació que han de preparar, subvencions, justificacions, i algunes d'aquestes són online. En què se't penja o va molt lent, se't desconnecta i has de tornar a començar. I és un drama.
Com hem sentit, tot plegat es tradueix en problemes per cobrar en targeta en establiments o falta d'accés a internet que afecta el dia a dia d'aquests dos municipis. L'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez, també lamenta que quan això passa, en cas d'una emergència, pot arribar a estar incomunicada, i diu que amb les línies amb cable, ara obsoletes, estaven més ben comunicats.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vilablareig l'autor d'un atracament amb arma de foc a una farmàcia.
Els fets van passar el 10 d'agost cap a les 5 de la tarda quan l'home va entrar amb la cara tapada a l'establiment apuntant amb l'arma al dependent. Després d'emportar-se el calaix de la caixa registradora amb tots els diners en efectiu, l'home també va agafar alguns medicaments i va escapar-se per la porta del darrere. El farmacèutic va trucar a la policia i els agents van començar a investigar el cas. De seguida, la policia va veure indicis que l'home havia fugit amb un turisme amb les matrícules tapades. Poques hores més tard van localitzar el vehicle aparcat a la plaça de Sant Antoni de Salt i a partir d'aquí la policia va poder identificar l'autor de l'atracament.
I us ho explicàvem ahir, en temps d'agenda, el Rock Incombustible de Miguel Ríos tanca la 26a edició del Festival de Cap Roig. Per allí han passat 46.165 espectadors.
Una dada que suposa una ocupació del 86%. Als 82 anys i amb més de 6 dècades de carrera a l'esquena, el granadí ha desembarcat als jardins de Calella de Palafrugell amb la gira de l'Último Vals i un repertori que no s'ha deixat pràcticament cap dels himnes, que l'han convertit en un dels referents del rock espanyol. Com no podia ser d'una altra manera, Bienvenidos va obrir una nit que Manolo García va ser el convidat per interpretar plegats Insurrección.
Mare de Déu, quin luxe, eh? Miguel Ríos i Manolo García al Festival de Cap Roig. Com estarem tu i jo, Pau, als 82 anys?
Ostres, doncs no sé, però crec que la ràdio ja potser no.
Espero que no, dalt dels escenaris estarem, ja veuràs. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada, gràcies.
A reveure.
I des de Barcelona, de fet, des de Sant Cugat, saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
Bon dia, Núria.
Vinga, comencem explicant-vos que Sant Andreu de la Barca celebra la declaració de zona residencial tensa. D'aquesta manera podran aturar un auge de preus molt preocupant, diuen.
Expliquen que de mitjana els pisos de 3 habitacions se situen vora els 1.000 euros mensuals. L'alcaldessa accidental i regidora d'habitatge, Eunice Martín, assegura que els preus s'han disparat els últims 2 anys i que cal aturar-ho perquè no es pot assumir, especialment pel que fa als joves que es volen independitzar i se senten obligats a compartir pis o marxar a un altre localitat. Ara confien que aquesta mesura ajudi a millorar la situació.
És una eina més que ens ajudarà que els nous contractes doncs, no pugin aquest topall. Sí que és veritat que hem de recordar que els que ja tenen, els que ja estan amb un preu, no els hi canviarà el preu ara, però sí que els nous, doncs, sabem que no podem pujar aquests, però és que últimament ens estem trobant amb el que això ajudarà també a les noves famílies, perquè hi ha molta gent jove que no volen que marxi de Sant Andreu.
Un altre municipi que també celebra la limitació del preu del lloguer és Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental. Menys de 800 habitants amb poca capacitat d'expansió i que també es trobaven en pisos on el lloguer superava els 1.000 euros.
I els tallers mecànics que reclamen que se'ls tinguin en compte amb el que, pel que fa a la transició al cotxe elèctric, es consideren els grans oblidats.
El president del Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona, Germán Palomas, critica que el creixement del sector ha estat imposat i gens orgànic i que mentre s'ha donat ajuts a la fabricació, venda i instal·lació de punts de recàrrega, s'han deixat sols els tallers de reparació. A tall d'exemple, recorda que formar un treballador per poder treballar amb cotxes electrificats té un cost d'entre 20.000 i 30.000 euros i que, a diferència d'altres comunitats, a Catalunya no reben cap mena d'ajut. També recorda que el 80% dels més de 5.000 tallers associats són petites empreses que no tenen el múscul financer per adaptar les seves instal·lacions als nous requisits i formar els seus treballadors.
I acabem amb un obituari. Ha mort Delfina Maya, integrant del duet de rumba catalana Los Amaya. Tenia 74 anys.
Sí, Amaya va néixer a Oviedo l'any 1952, però des de petit va viure a Barcelona, al barri del Raval. Juntament amb el seu germà José, va formar Los Amaya, un dels màxims exponents de la rumba catalana. Són familiars de la bailadora Carmen Amaya. Entre els seus èxits destaquen Caramelos o Vete. Van publicar el seu primer disc l'any 1969. També van participar en la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, juntament amb Peret i Los Manolos.
Moltíssimes gràcies, Tina Forés, des de Sant Cugat. Una abraçada.
A tu, Núria.
Fins ara. I establim ara connexió amb Terres Lleidatanes. Com sempre, saludem l'Arnau Vilà, d'Aimunt. Arnau, bon dia.
Bon dia, Núria.
Tu mateix, perquè avui sí que no tinc els teus titulars.
Doncs mira, avui comencem explicant que la collita de pera als camps de Ponent serà en guany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encara en la campanya amb preocupació pels preus baixos. Més que res, doncs, tenint en compte que la principal preocupació és la falta de demanda actualment en un mercat molt centrat a la fruita d'estiu i aquest increment dels preus de cost, que evidentment doncs, ha crescut en aquest any fins al 15%. Els preus baixos, però, també estan afavorint les vendes, tot i que els agricultors continuen sense saber si aquesta campanya els permetrà cobrir despeses o si acabarà generant pèrdues. Pel que fa a la fruita de pinyol, com el préssec i la nectarina, la campanya es troba ja a l'Equador i els productors tenen poc marge per esperar, perquè aquesta fruita no es pot conservar fins a l'hivern. A banda, també, l'altra notícia, Núria, que t'explico, és que les exportacions de les empreses lleidatanes han caigut gairebé un 7% durant el primer semestre de l'any, on el sector porcí és un dels principals responsables d'aquest descens. En canvi, les importacions han crescut un 5% fins a superar els 1.113 milions d'euros. Malgrat això, aquesta caiguda del 7% en exportacions ha fet reduir considerablement el superàvit comercial de la demarcació, que ha passat de més de 423 milions d'euros a només 249. Com dèiem, un dels sectors més afectats ha estat el porcí, que ha reduït les vendes a l'exterior un 19%, evidentment per l'impacte de la pesta porcina africana. També han baixat les exportacions d'oli d'oliva, verge extra, tot i que de manera més moderada. Pel que fa al mes de juny, les exportacions lleidatanes han superat els 292 milions d'euros, un 7,4% menys que el mateix mes de l'any passat. La caiguda s'explica principalment pel descens de les vendes de fruita de pinyol, especialment en préssecs i nectarines.
Déu-n'hi-do, un de xifres que van anant sortint ara ja gairebé a tocar de finals de l'estiu. Molt bé, moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des d'Emunt. No marxis massa lluny.
Seguim aquí
per parlar del plàter d'aquí uns minutets. Fins ara. Gràcies, Arnau.
Adéu.
I avui, com cada dimecres, l'actualitat tarragonina se centra bàsicament en Terres de l'Ebre. Per això saludem a Víctor Montesino, el company de La Plana. Víctor, bon dia.
Hola, bon dia, Núria.
Mira, parlem del temps, no?, de calorades, de falta de pluges i de com afecta tot plegat a la verema, la de les més primerenques que es recorden de la Déu Tarragona.
Així és, perquè alguns cellers de la plana del Camp de Tarragona i de la part baixa de la Ribera d'Ebre ja van començar a collir a la primera setmana d'agost o una o dues setmanes abans del que és habitual, mentre que la majoria arrenquen estos dies. Les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la falta d'aigua de juny ha impedit que alguns grans s'acaben d'inflar. Ho explica la presidenta de la Déu Tarragona, Maria Rosa Blanc.
Aquella situació de sequera tan extrema que teníem no l'hem tinguda perquè doncs, a l'hivern, a tardor hivern i aquesta primavera hi ha hagut pluja. Sí que és veritat que ara doncs, tot el que portem d'estiu ha faltat una mica d'aigua. Per tant, tenim una verema sana, pensàvem que potser tindríem més producció i tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot perquè finalment aquesta època ha faltat una mica d'aigua. Però tenim un material doncs, bo per fer un bon vi.
Així, des de la DO esperen una collita sana i de qualitat amb una producció similar als 2,2 milions de quilos de l'any passat. La falta d'humitat també ha evitat l'aparició de fongs. El sector afronta, però, una altra dificultat, la reducció mundial del consum de vi que manté estoc de l'any passat i pot pressionar els preus a la baixa. La DO Tarragona agrupa 26 cellers del Tarragonès, l'Alt Camp, Baix Camp i la Ribera d'Ebre.
I ens traslladem ara cap a Amposta perquè allà avança la ciutat vaja la implantació dels primers estudis universitaris d'odontologia de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
Doncs sí, l'Ajuntament ha aprovat l'expedient per a la concessió de l'Auditori Municipal, on actualment ja s'imparteixen fisioteràpia i ciències de l'activitat física i de l'esport. L'adequació i ampliació de l'equipament preveu una inversió de més d'un milió d'euros i permetria incorporar una quarantena d'alumnes amb els nous estudis d'odontologia. Tot i que inicialment es preveia començar este pròxim curs, ara l'objectiu és que la nova oferta universitària pugui estar disponible en els cursos que venen.
Molt bé, i encara acabem amb una darrera notícia. El Port de Tarragona manté la tendència positiva. Augmenta un 6,3% el tràfic de mercaderies, això amb dades de fins al juliol.
Doncs sí, durant els primers 7 mesos de l'any ha mogut 17,6 milions de tones entre tràfics que els que més creixen i els productes petrolífers amb un augment de gairebé 13% i el mineral del ferro que s'incrementa pràcticament un 50%. També destaca el moviment de vehicles en un 61% superior al del mateix període de l'any passat. Pel que fa als creuers, durant el juliol han passat pel port de Tarragona prop de 19.000 passatgers.
Mira, i una darrera notícia encara, Víctor, que tenim temps. 3 detinguts en 2 dies al Baix Ebre i al Montsià. Se'ls ha confiscat prop de 1.500 samarretes esportives, presumptament falsificades.
Així és, els Mossos van detindre dilluns 2 homes a la P7 a l'Aldea després de localitzar al vehicle 646 samarretes esportives amb indicis de falsificació. I ahir dimarts, en un control a la Nacional 340 a Amposta, detenien un altre home que transportava més de 800 samarretes de futbol aparentment també falsificades. Segons van explicar els agents, tenia previst vendre-les al mercat setmanal d'Amposta. En els dos casos, Mossos atribueixen als detinguts un presumpte delicte contra la propietat industrial.
Aquestes són les notícies de Tarragona, avui més focalitzades en Terres de l'Ebre. La Plana Ràdio, Víctor Montecino, moltes gràcies. Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
Així tanquem ronda d'actualitat i el que fem ara és entrar ja de ple en la primera entrevista, el primer tema desenvolupat de la jornada. Parlem del Pla Terra.
Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
Aquests dies ha anat la ronda d'actualitat, especialment quan connectem amb terres lleidatanes. N'hem sentit a parlar el Pla Ter, no? Un dels temes que està més sobre debat. A nivell territorial no només afecta a terres de Ponent, sinó també a molta part de la Catalunya central, per dir-ho així. És el Pla Ter, que ha de determinar com i on s'implantaran les energies renovables a Catalunya. Aquest pla compta amb defensors, però també amb una forta oposició. Hi ha municipis que consideren que no s'ha tingut en prou en compte la realitat del seu territori. Per saber-ne els pros i els contres, connectem, com dèiem, amb el company d'Emunt, amb l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia de nou.
Bon dia, Núria.
Qui ens ho pot explicar? Qui ens ho pot explicar, això del Pla Ter?
Doncs mira, avui tenim a la Teresa Botargues, que és l'assessora en transformació econòmica de la Diputació de Lleida, la qual doncs la tenim ja preparada per parlar sobre el Pla Ter i la qual ja saludo. Teresa Botargues, benvinguda també aquí a l'Obert per Vacances i bon dia.
Molt bon dia.
Doncs primer de tot, no, hem estat parlant, fent introduccions en aquesta entradeta, en aquests primers 27 minuts de programa d'avui, sobre el Pla Ter, aquest programa sobre la nova transició energètica. Primer de tot, pel que hem pogut veure aquests últims dies, ja sigui amb notícies per xarxes socials, Teresa, és que és un pla que té amants i detractors. Primer de tot, m'agradaria que ens expliquessis per què, i després ja avanço a l'audiència que tu ets de les amants. Vull dir, explica'ns una mica el context, l'amor i l'odi respecte a això i com són aquestes dues vessants.
Doncs bé, en primer lloc, el que m'agradaria dir és que a mi el que de veritat em preocupa és que el Pla Ter no ens deixa veure el bosc. I suposo que després ho podrem comentar. Però contestant-te directament a la pregunta, jo hi estic a favor perquè substitueix o intenta substituir el caos per la planificació. Dit això, aquesta planificació arriba tard, perquè els grans projectes ja es van tramitar abans del Pla Ter, i el Pla Ter no obre la porta a nous projectes, perquè estem en un moment en el que els inversors, que ja van venir a partir del 2019, ja no estan tan interessats en aquest tipus de projectes. De fet, els prop de 1.000 megawatts que a Lleida disposen d'autoritzacions no estan afectats pel Pla Ter. I el que està passant és que molts no tiren endavant perquè els inversors ara no veuen tan atractives aquestes inversions. A més, el Pla Ter només zonifica, és a dir, marca zones en base a objectius de producció que va fixar la Generalitat. No hi ha cap marc legal que vinculi la planificació a l'execució.
Vale.
En resum, hi estic a favor en la mesura que aquesta planificació que s'havia de fer la puguem aprofitar des de Lleida, per impulsar amb coalicions locals o supralocals una capacitat de generació que millori la competitivitat de la nostra economia i la sobirania energètica dels nostres municipis.
Vale, fantàstic, Teresa. La veritat és que tenim una bona introducció, però ara ja no esperaré més, perquè explicaves això de que no deixa veure el bosc, que ho comentàvem més tard. Dono pas ja, vull dir, pots explicar-ho quan vulguis, Teresa. Dono més temps perquè amplis aquest argument que t'explicaves.
cap problema. El fet és que el plàter no deixa de ser un instrument que planifica. No té cap mena d'obligació, no comporta cap mena d'obligació. Nosaltres a Lleida, l'any 2021, ja vam quantificar quina oportunitat representava pel territori la generació de renovables, no només fotovoltaica i eòlica, sinó també d'altres. I ja vam veure que la producció d'energia renovable des del territori de Lleida era una oportunitat per tenir un vector d'especialització competitiva que ara no tenim, que podia ser complementari, i no podia ser de cap més manera, amb el sector estratègic que tenim, que és la producció alimentària, i que vam quantificar aquest potencial i vam veure que teníem capacitat per fer-ho tot, produir aliments i produir energia de manera sostenible. El que ha fet el plàter ara és ordenar-ho, però l'oportunitat ja hi era abans que el plàter, i de fet l'oportunitat encara ara és més gran, perquè, com et deia, hi ha una baixada d'interès per part d'inversors privats, que són aquests que fan tanta por, perquè aquests ja van venir, ja hi són, i no s'hi pot fer res, però hi ha una finestra d'oportunitat perquè el plàter ha posat sobre el paper una quantitat que encara es pot produir d'energia, que no, de moment no és atractiva pel privat, i que l'hauríem d'aprofitar. És a dir, la finestra d'oportunitat real no és protegir-nos dels inversors externs, sinó no deixar perdre per inacció un actiu que tenim, que el tenim al territori i que pot millorar i molt la situació del territori en termes econòmics i socials.
Clar, vale, no. O sigui, ens hem fet una idea, Teresa, però envers a això que explicaves, clar, et volia preguntar en clau ajuntament, en clau municipi, que s'ha dit des de molts ajuntaments que no s'ha tingut en compte la consideració i el coneixement de cada territori municipal, a banda que he vist bastant la frase de s'ha fet als despatxos de Barcelona i no, diguéssim, aquí al nostre camp. Diguéssim que faltaria una mica més de coneixement del territori en aquest sentit.
Bueno, jo també ho matisaria, això, eh? És a dir, sobretot sempre tenir present el que he dit al començament, que el plàter només planifica, no obliga ningú a executar res. Dit això un altre cop, sí que és veritat que s'ha fet des de Barcelona, val? Però és el problema de que s'hagi fet des de Barcelona no és només que no incorpora la realitat dels municipis, sinó que, tot i coneixent-la, a través d'altres mecanismes, no l'ha incorporat. Vull dir que el plàter el que fa és planificar el desplegament de la generació renovable elèctrica, només elèctrica, la fotovoltaica i la eòlica, però ignora, per exemple, la tèrmica o la gasística. No contempla ni la biomassa per a usos tèrmics ni el biogàs. Ja tenim moltíssim potencial en totes les tipologies, incloent la hidroelèctrica, de la que després ja et comentaré. El que vull dir és que dins de la pròpia Generalitat, fent servir la frase des de Barcelona, des dels despatxos de Barcelona, crec, i això és una opinió personal, que hi ha una desconnexió entre plans de la pròpia Generalitat. Tenim una estratègia del biogàs a Catalunya, tenim una estratègia de la bioeconomia, per tant, el biogàs i la biomassa tenen estratègies i finançaments, és a dir, hem de recordar que hi ha subvencions per a plantes de biogàs, però, en canvi, no tenen cap instrument d'ordenació territorial, cap plàter. És a dir, tenim energies renovables amb potencial de producció i amb subvencions, però no tenen planificació. Per tant, per mi el problema de fer-ho no és només de fer-ho des de Barcelona, sinó que des de dins de Barcelona, entre diferents departaments de la Generalitat, no han posat en comú el coneixement que diferents departaments tenen de realitats del territori, d'acord? Però és que, a més, no ens oblidem de la hidroelèctrica, que en el cas de Lleida, a sobre, pateix una desconnexió encara més greu, perquè ni tan sols la Generalitat és qui decideix, sinó que és un organisme, com que les conques de Lleida depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, decideix un organisme de l'Estat amb seu a l'Aragó, d'acord? Dit això, jo entenc el malestar i la frase que comentes, però també t'he de dir que pel que fa a la quantificació que ha fet emergir el plàter, aquesta capacitat de generació que el Plater, amb tota la seva maquinària i les 141 capes d'informació que ha combinat, i arriba 4 anys després, és a dir, nosaltres vam fer l'estudi el 21 i el Plater és del 25, arriba 4 anys després i dona els mateixos resultats de l'estudi que vam fer nosaltres. Per tant, el Plater sí que incorpora de manera indirecta un coneixement que ja teníem aquí al territori.
Vale,
Teresa,
vale, fantàstic.
Deixa'm posar...
A la Núria, sí. Cartanyà, sí?
Deixa'm-ho posar una mica en context perquè hem entrat molt a saco, permeteu-me l'expressió, parlant del Plater. Hi ha territoris en què doncs, no estem tan familiaritzats perquè no forma part del nostre debat del dia a dia. Ja ho hem dit, ja m'he avisat que és això, és una full de ruta de com i on implantar les energies renovables. Clar, això sobre el paper, i s'entén el malestar potser d'alguns municipis, és com que a casa teva et diuen que poden aprofitar els terrenys per muntar doncs, plaques solars, per muntar molins d'energia eòlica, però un detall és important, i això marcaria la diferència, Teresa, pel que dius. El Plater és una eina de planificació, no obliga. Al final, qui decideix? Et diuen que sí, que el teu terreny, que el teu municipi té terreny per implantar aquest tipus d'energia. Qui decideix si al final s'implanta o no s'implanta?
Aquesta és la pregunta, perquè ningú, és a dir, la decisió també pot ser del territori. És a dir, el Plater no obre la porta només a un tipus d'inversor que tenim molt estigmatitzat. El Plater planifica i hauria de facilitar que si el territori, els actors públics i privats d'un territori, i quan dic actors públics i privats vull dir ajuntaments, consells comarcals, comunitats de regants, cooperatives agrícoles, petites i mitjanes empreses, veuen que la producció d'energia pot beneficiar-los, ells tenen la mateixa capacitat que un privat de posar en marxa aquella planificació que preveu el Plater.
Per tant, cada municipi tant, després pot, amb consens, no? Entenc que amb la seva població pot decidir el què.
Clar, decidir el què, amb el sentit de decidir posar en funcionament aquesta capacitat de generació. És a dir, nosaltres ja estem treballant amb ajuntaments que hem posat en comú una taula amb el Plater al davant, mirant on estan les zones on es podria produir energia, però hem posat sobre la taula una dada que el Plater no contemple, que és i quin consum energètic tenim als nostres municipis.
Clar, allò de l'autonomia...
Quanta d'aquesta energia podríem utilitzar en el propi municipi?
Doncs totalment, totalment. A veure, al final cada territori no té les seves coses, però en tot cas, Teresa Botargues, crec que l'explicació ha estat magnífica. Vull dir, per aquests minuts crec que ja ens hem pogut fer una idea. Era un tema que tocàvem una mica més cru i que ara ja tenim més cuit. O sigui que moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a explicar-ho a l'Obert per Vacances. Teresa, com dèiem, assessora en transformació econòmica de la Diputació de Lleida, i avui parlant sobre el Plater, perquè doncs... Per això, Teresa Botargues, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí.
Moltes gràcies, Arnau. No sé si podria aprofitar un últim missatge important.
Vinga.
Recentment, de fet fa 2 mesos, s'ha publicat un real decreto ley que obre la porta a premiar els projectes amb excel·lència social i territorial i reserva capacitat de xarxa, aquell altre problema que dèiem sempre que tenim, que no podem evacuar, per a iniciatives municipals i comunitàries. Per tant, conclusió, si Lleida no organitza ara la seva capacitat per fer coalicions de projectes territorials, perdrem una oportunitat molt gran.
Doncs ja tenim el titular, Núria. Crec que amb això ja ho tenim tot.
Moltíssimes gràcies. Gràcies, Teresa, i gràcies sobretot a Arnau Vilà des d'Emun per apropar-nos aquesta informació. Gràcies, Arnau. Una abraçada.
A vosaltres, igualment.
Seguim endavant. Seguim endavant, ara sí, i ens quedem encara en terres lleidatanes, perquè avui s'incorporen, crec que és, no sé si és la primera vegada que participen, no hi posaria la mà al foc, però vaja, si no és la primera, és la segona, Ràdio Ponent Mollerussa. Els companys de Mollerussa que ens han preparat una píndola d'informació, un podcast que anomenem Social i Solidari. Avui coneixerem, s'han desplaçat a Juneda per conèixer una entitat que es diu Talma i que treballa per donar oportunitats a aquelles persones que tenen necessitat d'un suport especial perquè es puguin desenvolupar de forma autònoma i inclusiva. Saludem, doncs, el Julen Andrés, des de Ràdio Ponent Mollerussa. Julen?
Doncs sí, ara mateix ens trobem a Juneda, just al costat del cementiri, amb una paret del poble, perquè s'està fent una activitat molt especial, que és per commemorar els 50 anys de Talma, i per parlar de tot plegat tenim amb nosaltres a l'Anna Vilalta, responsable de comunicació de l'entitat. Anna, primer de tot, posa'ns en context, no? Quina és la tasca que feu? Què és Talma?
Talma és una entitat social que ens trobem a les Garrigues, però també allarguem els nostres suports a fins i tot al Pla d'Urgell i al Segrià. I, com deia, som una entitat social que al final generem suports i oportunitats per persones que estan en situació de vulnerabilitat social, ja sigui per una discapacitat intel·lectual, algun problema de salut mental o simplement que doncs es troben en una situació de vulnerabilitat, i a través de la nostra xarxa de suports, que són molt diversos, des de la infància fins a les persones grans, i des de suports més aviat terapèutics com laborals, formatius, d'inserció laboral, doncs acompanyem amb aquestes persones perquè puguin fer realitat el seu projecte de vida i puguin viure a la comunitat i de la manera més inclusiva possible. Òbviament, 50 anys sabíem que era un any important, el 2026, i el teníem remarcat al calendari de fa ja potser un parell d'anys, i la veritat és que des del primer moment vam tenir clar que no el volíem celebrar només nosaltres a nivell intern, com a entitat o amb les famílies i les persones que acompanyem, sinó que volíem que fos una festa, una celebració comunitària, perquè al final la nostra tasca no s'entén o no té cap sentit si no és amb la comunitat. I per això totes les activitats que hem anat programant doncs han tingut molt un enfocament cap a fora, cap a que la gent de la comunitat, de la comarca, del poble pugui participar. I un exemple doncs és aquest mural que fem a Juneda.
I a més, bueno, la Lili, una artista internacional, però també és el que... Després ho comentarem amb ella. Ella juga a casa, també és una artista d'aquí. Ho heu tingut clar, també, no?, a l'hora de fer aquest projecte.
Exacte. Una de les coses que volíem incloure en aquest aniversari era el tema artístic, el tema creatiu, i de seguida vam tenir el cap a la Lili perquè doncs és una artista reconeguda a nivell internacional, però és d'aquí, no? Llavors, doncs, sí que sabíem que havia pintat en alguns racons del poble, però no teníem una obra com la que ens està fent ara, no? No teníem una obra doncs de certes dimensions, i doncs va ser... Amb ella va ser molt fàcil tot des del primer moment, va dir que sí, i bueno, hem anat treballant i esperem que el dia 19 pues, el resultat, que alguns ja el sabem, però que el resultat pugui transmetre tot això que hem treballat amb ella, tots aquests valors i aquest propòsit que amaga el mural, pues, que la gent el pugui gaudir a partir d'aquest any.
Anna, gràcies per estar amb nosaltres i felicitats.
Gràcies.
Doncs ara estem amb una altra de les protagonistes, amb la Lili, artista internacional. Lili, jugues a casa, com afrontes aquest projecte?
Doncs em fa molta il·lusió, perquè clar, estic a 2 minuts de casa meva i sento que, bueno, és un privilegi. Sempre estic acostumada a agafar avions, trens, a marxar molt lluny, i estar tan a prop dels meus, que em va veure el meu fill i el meu home a la nit, és, bueno, és fantàstic, és genial.
Talma és una entitat molt potent aquí, no només a Juneda, sinó a tot aquell, fins i tot a l'entorn. Com afrontes aquest projecte?
Sí, efectivament, o sigui, Talma és molt important a tot el territori i penso que també a la nostra societat. És molt necessari que existeixi i crec que és important que la gent sàpiga la tasca que fan. Llavors, per a mi és molt important plasmar els valors i d'alguna manera expressar amb un mural el que són. I bueno, més enllà d'expressar el que són, també que la gent s'emocioni i tingui curiositat de saber què hi ha.
I això com ho intentaràs fer? Què podrem veure al mural?
Doncs com que és un mural a l'aire lliure, intento que la gent, quan ho vegi en un moment que està tan trasbalsat i que tot és gris i una mica fosc, sobretot que vegin color, alegria, esperança, il·lusió, que els colors que hi ha aquí doncs alegrin el dia a la gent que passi per aquí, sobretot que quan el veguis tinguis un somriure, i també que expressi coses senzilles com comunitat, acompanyament, llibertat, també desitjos d'objectius a la vida. Llavors veurem 3 persones que són de diferent edat i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els 3 són algo tan senzill com bufar una dent de lleó. Aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
Estem gravant just això abans de que comencis a treballar, així que ja et deixem. Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la feina.
Gràcies a vosaltres.
Doncs des de Ràdio Ponent Mollerús, el company Julen Andres, que avui s'ha desplaçat a Juneda, vaja, es va desplaçar a Juneda per conèixer aquesta entitat social i solidària, Talma, una entitat que ajuda, com hem sentit, a persones amb necessitats de suport a desenvolupar-se de forma més autònoma i inclusiva. Vinga, va, que falta un quart d'hora per arribar a les 10. I si us passa com a mi, que us encanta que us expliquin històries, contes, que jo crec que això li agrada més o menys a tothom, aquest vespre podeu anar cap al festival Arenys de Contes. Això és a la vila, concretament a la vila maresmenca d'Arenys de Mar. La narració de contes d'avui, d'aquest festival que ja funciona, però la d'avui, la sessió d'avui, tindrà lloc al port, amb les cadires a la fresca, amb una passejadeta amb golondrina. Un festival, com dèiem, amb solera, Arenys de Mar, que creix, que evoluciona i que en volem saber més, tots els detalls, connectant, i ho fem amb a Ràdio Arenys, amb el company Oriol Leó. Oriol, bon dia.
Molt bon dia.
Estàs al port?
No, no estic al port, no estic a, no, estic a l'estudi.
Ens haguessis pogut enredar, Oriol, que ningú ho hauria sabut.
No, jo crec que es notaria. Vols dir que no se sabria?
Sí, clar, sentiríem un...
Clar, alguna gavina que passa, sí. Aquí no la podem sentir.
Bueno, però aquesta nit hi seràs,
A veure, sí, tenim tots els detalls. Aquí al meu costat tinc l'Albert Estenga, que és organitzador d'aquest festival. És rondallaire i n'explica molts de contes. Núria, t'encantaria escoltar-lo i ara el sentiràs. Parlant d'aquest festival, Albert, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ja té veu de conte a contes. És que
sí?
Sí, ja està.
Sí, esclar, si haguéssim dit que era vidrier, tindria veu de vidrier.
Segur.
Vinga, Albert, parlem d'aquest festival, com dèiem, sessió al port, darrera novetat, darreres informacions de la sessió d'avui, Albert.
Sí, les darreres informacions de la sessió d'avui és que, malauradament, per qüestió del temps del mar, avui no farem la sessió dels contes de la golondrina, sinó que l'hem traslladada a dimarts que ve.
Ah, vaja.
Sí, l'hem hagut de traslladar perquè en Roger, que és el que ens passeja amb la golondrina, que sortim de port i anem fins a Caldes habitualment i aleshores tornem, doncs ens ha dit que el mar estava molt mogut i que apuntava que la cosa seria massa moguda com per poder-hi explicar contes. De manera que li hem fet cas, que és, jo penso que hem fet bé, i ho hem traslladat a dimarts que ve.
Clar, és que ja m'imaginava, a la golondrina, un mar gaire mogut, algú intentant explicar contes, els que escolten intentant no marejar-se, allò podia acabar sent un veritable cuento,
És allò com el Rosari de l'Aurora.
I tant, i tant, seguríssim.
De manera que ho hem deixat per la setmana vinent, però el festival continua viu, ho hem traslladat, però això no vol dir que s'hagi anul·lat, i no ho podem anul·lar perquè sempre tenim molta demanda de contes en aquest festival de contes. I si em permets, faré una petita història d'aquest festival.
Doncs vinga, som-hi.
Que neix fa 26 anys que funciona el festival en la biblioplatja d'aquí d'Arenys de Mar, i és una idea, una inici a la biblioteca de Pare Fidel Fita d'Arenys de Mar, i ja te dic, fa 26 anys, però encara em fa més que s'hi expliquen contes per adults, no que tall de festival, però fa 27 o 28 anys, més o menys. És a dir, que tenim la gent d'Arenys molt acostumada a venir-nos a escoltar els vespres, a l'estiu, a la biblioplatja, a la fresca, cosa que aquest any ha costat, que hi hagués fresca també els vespres.
Sí, anava a dir, aquest any de fresca, poca.
Poca.
Ni, però... de dia, per descomptat que no, però és que n'hi ha les nits.
No, però a casa pitjor.
Sí, això també és
bé. De manera que... en aquest sentit també guanyem, i és per això que no ens fa por traslladar la sessió d'avui a la setmana vinent, perquè pensem que encara tenim gent que té moltes ganes i voluntat de venir-nos a escoltar.
I tant, i aquestes sessions que feu així amb golondrina, que feu arran de mar, què és el que tenen d'especial? És a dir, a l'hora d'explicar un conte, què és el que ho fa especial explicar-ho en una golondrina o explicar-ho a biblioplatja? Què ho fa diferent?
Mira, quan expliques contes a la biblioplatja, la gent et miren a tu. en a tu, en a mi, eh?
Sí,
o en
el
narrador o narradora que vingui en allà, i al cap de 5 minuts ja t'han vist, eh? Ja és avorrit mirar, però aleshores enganxa la història. El que passa és que en el Golondrina la cosa aquesta millora, perquè si et miren en a tu, i després de mirar-te en a tu, tot i sentir-te tota l'estona, el conte, que els enganxes amb el conte i anem navegant amb el conte, també pots gaudir de la vista, de les vistes doncs tan maques que hi han des de la Golondrina, perquè ens anem, no és que anem mar endins, no, mar enllà no hi anem pas gaire, però lo suficient com per des de mar poder veure el turó de l'home, que és bastant enrere, des de terra no es veu, és clar, hi has d'anar, doncs des de mar es veu i si fa bon temps es veu fins a Montjuïc, a Barcelona, i aleshores els pobles aquests de per aquí de la costa i Caldetes, i vas reconeguent una cosa i l'altra, i tot això mentre t'expliquen un conte, que sempre és maco.
Jo tinc una pregunta per l'Albert.
Digues, Núria, i tant.
A veure, que tots hem intentat explicar contes, no? A la canalla, tots ho hem provat. Albert, què s'ha de tenir? Com s'ha de fer per explicar un conte? Tens algun consell?
Sí, a veure, tu quan expliques una cosa, un conte o el que sigui, per què l'expliques? Primera, perquè la saps, i segona, perquè te la creus, més o menys, o perquè no te la creus, però vols traslladar una idea, oi que sí? Doncs tu posi convicció en allò que expliques, i aleshores et funcionarà.
A vegades no cal fer veuetes, a vegades, no? O sí, no sé, depèn de cadascú, posi el que vulgui.
Mira, em sap greu fer referència als castellans, però no sé la dita en català, i en castellà tenen aquella que diu cada maestrillo tiene su librillo. Vull dir, com a mi quan em pregunten com puc explicar un conte, jo de seguida torno a preguntar com l'expliques? A veure, explica molt, i et diré si m'arriba o no. Tu creu-te allò que expliques, ja sabem que és fantasia moltes vegades, però tu creu-t'ho i fes amb convicció i fes veus o no facis veus, però explica-m'ho tu.
I els petits són més bons receptors que els adults?
Els petits, a mi m'agrada més explicar contes a la canalla. Et diré, perquè no sé si són més bons receptors, però en tot cas són més nets. Saps si t'escolten o no t'escolten, que els grans de vegades no, amb allò de que, ai, mira, som aquí, vale, aguantem.
Sí, anem mirant el mòbil, aguantem. No? Anem mirant el mòbil, mare de Déu.
Sí, o no.
Fan veure que et senten.
No? Exacte, fan veure que et senten. No sempre, normalment t'escolten, perquè després te n'adones,
Fas examen, després.
No, venen ells i t'ho diuen. Ve el públic moltes vegades, se t'acosta i et diu el què. No és que vinguin tots, però si ve un tant percent elevat del públic, que això passa, doncs això ja és un èxit. Però la canalla ja ho saps, si t'escolta o no. De seguida hi ha una interacció molt, molt maca i a mi m'agrada molt. I es dona el cas amb la canalla molt petita, que quan els hi expliques, quan dic molt petita vull dir 4 anys en avall, de vegades a 5, però de 4 anys en avall gairebé sempre, quan acabes d'explicar el conte, se t'acosten, et mig toquen, i aleshores, si n'hi ha un que t'abraça, que és habitual, aleshores ja venen tots a abraçar-te.
Clar, ja ets de la família. Albert, i al revés, ja paro de preguntar, Oriol, escolta, què ha de tenir una història, un conte, perquè sigui especial? No sé si hi ha unes normes, unes estructures generals. Hi ha contes que s'assemblen entre si, no sé, què ha de tenir?
Que hi passin coses, que hi passin coses. Vull dir que descripcions, ara jo, és clar, tots són gustos i et parlo dels meus, descripcions poques, accions moltes. A mi m'agraden molt els contes de tradició oral. Per què? Perquè són acció pura i dura. Cap conte de tradició oral necessita que diguis quan va passar, ni si hi havia cortines o finestres o portes. No, aquests contes parlen de les accions, de tot allò que hi passa. I va passant, i van passant coses. En canvi, i no és que els menys per ell, que va, no, segurament és que no en sé prou d'explicar-los, però els contes d'autor toquen més els sentiments i entren més, no és que els de tradició no els toquin els sentiments, però van més per feina, i això a mi és el que m'agrada i el que jo trobo que enganxa el públic.
Tenim res, un poquet estoneta per acabar, Núria, però una dels actes, de les activitats derivada també d'aquest festival de contes que es fa aquest cap de setmana, que això sí que ho podrem fer, i ara aquí et sorprendré, Núria, és un concurs De crits,
sí. Albert. M'encanta, m'encanta.
T'encanta, veus, quan t'ho dius. Ho sabia,
sí,
ho sabia,
sí, sí, no, i té tota la coherència aquest concurs de crits, perquè hi va haver un any, ja no me'n recordo quin, fa 12 o 13, no me'n recordo, que es vàrem celebrar un aniversari molt marcat d'en Joan Amades, i en Joan Amades havia escrit un llibre que també, per cert, va escriure en Salvador Espriu, un altre aranyenc, doncs que es titulava Els crits del carrer, que eren els crits que feia la gent que no tenia botiga, sinó que portava les coses, eh? Estic parlant de fa més de 100 anys, com per exemple el cadiraire, que anava pel carrer cridant el cadiraire, perquè arreglava cadires, les botzades, així de boga, i les anava arreglant. També hi havia el que venia el pa, que portava amb una encenalla així ben grossa, doncs el pal damunt, o els que compraven pells de conills, perquè la gent en aquell temps, quan compraven conills o pollastres, te'ls havies de plomar o de pelar a casa, i aleshores la pell de conill se l'enduien i, vaja, la compraven. Tota aquesta gent feien crits pel carrer, i nosaltres, aprofitant aquest aniversari, vàrem agafar aquell llibre i, després d'explicar-ho, vàrem fer un concurs de crits i va funcionar tan bé, tan bé, tan bé, la canalla, i alguns adults també, s'engrescaven a cridar, que d'ençà de llavors mortifiquem a la Guàrdia Urbana perquè ens deixi un sonòmetre, i aleshores anem medint cada crit que es fa.
Que xulo.
I això és el que farem aquest diumenge que ve.
Déu, ja ho veus? No cal que ho provem, Núria, això de fer un crit ara aquí.
M'agradaria. Sí? Els tècnics em miren malament. Sí, això... No em deixen, que diu que perdré el micro. No ho fem.
Per ràdio és una miqueta perillós, això. No pot ser.
Doncs anem tancant ara si l'entrevista... Albert, saluda, tanca tu, Oriol, si vols.
Sí, doncs, Albert, moltíssimes gràcies, Albert Estengre, per venir aquesta estona i haver-nos explicat que avui no tenim sessió del Festival de Contes, però que en tindrem dues la setmana que ve, per tant, això no s'atura. Moltes gràcies, molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Arenys de Contes.
I, Núria, ja ho saps, escolta'm, sí, sí. A cridar i a escoltar contes.
I escoltar contes, és un pla molt xulo, Espereu-me, Arenys, que vinc.
Vinga,
Arenys de Contes,
anem.
Oriol Leo, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Arenys. Una abraçada.
A tu. Fins ara, igualment.
En 4 minutets seran ja les 10 del matí. Hem tancat aquesta primera hora parlant del Plàter, presentant-vos una entitat social i solidària com és Talma de Juneda. I ara tot just acabàvem de recomanar-vos aquesta activitat a Arenys de Mar, a l'Arenys de Contes. Ens queden moltes coses per explicar-vos, però això serà ja a partir de les 10 a la segona hora de l'Obert per Vacances. No marxeu massa lluny.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
La xarxa de... Ràdio L'Escala.
La xarxa.